A Catalunya Ràdio, Sorbets de Ciència, amb Adolf Tubenya. Un programa amb el suport de la Fundació Catalana per a la Recerca.
Benvinguts a l'aparador de ciència de Catalunya Ràdio. Avui us servirem el darrer sorbet de la setmana i serà un altre sorbet de luxe. Tot l'equip està preparat, el Miquel Jario al control, amb Atena, que no falli absolutament res, el doctor Òscar Vilarroia, per no deixar-me'n passar ni una, com d'habitud, i una concurrència distingidíssima, perquè avui volem parlar de ciència i economia, elements que estan en la transició d'aquestes dues coses, i tenim un panel d'economistes de lo milloret del país, el doctor Xavier Vives, de l'Institut d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona Bellaterra, per tant, company d'universitat meu, el doctor Joan Martínez Aliguer, de la Facultat d'Econòmiques també de l'Autònoma de Bellaterra, per tant, doble company, i el doctor Andreu Mas, de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona, que avui ve com a científic, i no l'hem cridat pas per aquest càrrec així, en excedència que té, i que ningú li enveja, que és conseller d'universitats del govern català. Doncs ja hi som, ja podem començar. I, si m'ho permeten, la pregunta d'entrada serà aquesta. L'avantatge tecnològic, el lideratge científic o tecnològic comporta necessàriament i de manera directa domini econòmic, i m'explicaré, És bastant habitual que s'expliqui el boom de l'economia nord-americana de les dues darreres dècades i que en certa mesura ha arrossegat les altres del món occidental en funció de la capacitat per mantenir un lideratge científic o tecnològic que evidentment que sigui convertible en béns comerciables, no? I es parla de les tecnologies de la informació, des dels processadors fins al software, o de la biotecnologia, l'agricultura avançada, la biofarmàcia, els avenços en indústria agroalimentària, les novetats en indústria dels materials, i de guerra, també, i la indústria de l'entreteniment, la TV, el Hollywood, no? Els discos i tota la pesca. De fet, és sovint que jo trobo en les revistes científiques nord-americanes una mena de rànquings que es fan ells mateixos. Això ho he vist a la revista de l'Acadèmia de Ciències de Nova York o del National Science Foundation. Dir coses com en matemàtiques crucials, per exemple, aplicables a la criptografia, portem 7 anys d'avantatge al competidor més directe. O en computació quàntica en portem 4. O en microprocessadors en portem 3. O en genòmica i proteòmica en portem 5. D'anys d'avantatge. Ho diuen així, tan tranquil·lament. I en funció d'això, decideixen inversions esbiaixades. Perquè, almenys així ho expliquen, pensen que probablement sí, que el lideratge científic o tecnològic doncs, comporta domini econòmic. Avanti, vostès mateixos. Qui vulgui començar, que comenci. Doctor Vives, doctor Mas.
A mi em sembla que no hi ha cap dubte de que... hi ha una onada d'inversions als Estats Units que explica aquest boom, no? Que no es té 20 anys, té una mica menys de 20 anys, i que és una onada d'inversions en informàtica, en comunicacions, com també has dit. Ara, jo vull dir una cosa que una cosa a mi em sembla, que és la ciència i una altra cosa les tecnologies, i no sempre les tecnologies que surten de la ciència al final resulten tenir èxit econòmic. Per exemple, fa 20 anys haguéssim tingut aquest programa, encara haguéssim parlat de si hi hauria una onada d'inversions amb energia nuclear. Fa 25 anys encara haguéssim parlat d'això, no? Que no hi ha hagut. O sigui, fa molts anys que no se'n fan als Estats Units de centrals nuclears. En quant a les biotecnologies,
per exemple... Però la inversió en ciència nuclear bàsica durant els anys 40 va ser brutal.
No, jo crec
brutal,
que, i que pot ser que hi hagi una onada d'inversions amb noves tecnologies energètiques els propers 10 o 20 anys que també ajudin a una expansió econòmica, no? Però em sembla que el que diria és solament això, que és una cosa molt sapiguda a economia, que els booms econòmics venen per onades d'inversió i que això a mi em sembla que no és prou tenir noves tecnologies. Hi ha tecnologies que tenen èxit, altres que no, des del punt de vista no solament econòmic, sinó també del risc ambiental, del risc social, etc. No? I la informàtica sembla que és una cosa que té no té cap inconvenient d'aquesta mena i que per això té un èxit tan gran d'aquesta mena, vull dir, ambiental, salut, etc. I que sembla que pot anar a expandir-se...
Està dient, per tant, que no O sigui, respon dient... a la meva pregunta dient no, 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 no.
No, o sigui, la resposta és...
L'avantatge tecnològic o la frontera científica quan és convertible en un bé, no suposa necessàriament...
No, la resposta és que...
Lideratge econòmic, lo fonamental és el capital.
La resposta és...
el que està dient?
La resposta és que sí, però que no es pot aplicar a lo que ara en diem noves tecnologies en un moment donat de temps, no és segur que amb el temps tinguin totes èxit, no? I cada vegada això ha passat, a vegades no ha passat, en aquest moment està passant d'una manera molt clara amb el camp informàtic, jo no estic pas tan segur que passi amb el camp biotecnològic agrícola, per exemple.
Jo diria que ciència i tecnologia és un element, però només un element, diguem-li, d'un cercle que s'autoacumula. Que amb ciència i tecnologia no n'hi ha prou, només cal veure com li va anar a la Unió Soviètica, que amb ciència i tecnologia tenia unes capacitats notabilíssimes. L'estructura de mercat compta, coses com la capacitat d'innovació comercial compten. En els orígens de la informàtica, Apple, per exemple, no va ser només una innovació tècnica. Aquesta innovació tècnica hi havia bastants països que la tenien. Diuen que França, als anys 50, ja tenien la tècnica de l'ordenador personal, sinó que va haver-hi un element de percebre que jo podia complir una missió de mercat. O sigui, jo diria que és un element, però per innovar no és suficient simplement que hi hagin tècniques o elements científics per innovar, sinó que calen innovadors, calen estructures de mercat, etcètera.
Sí, jo estic d'acord essencialment amb el que s'ha dit, que si mirem, per exemple, els estudis del que explica el creixement econòmic, no, els factors de creixement, doncs en principi, clar, sempre mirem doncs, la inversió en capital físic, la inversió en capital humà, no? Després, darrerament, doncs, també mirem més la inversió en capital tecnològic, però clar, el que passa normalment és que aquest mateix capital tecnològic que estem parlant ara, la ciència i tecnologia, ja està incorporat en el capital físic i en el mateix capital humà. Moltes vegades, bueno, inclús anteriorment no s'havia dit que hi havia un residu que no s'explicava, no? I que es deixava explicat per avenços tecnològics, no, diguem. I el que clarament em sembla que tothom, vaja, els economistes sí que estaríem d'acord en general, em sembla, que el paper del capital tecnològic, que vol dir ciència i tecnologia, una vegada ja molt més transformats, no? I aplicats cap a la producció econòmica, és crucial. És dins la que clarament fa falta altres coses, però segurament sí que es pot dir que és una condició necessària. Segurament no hi ha cap país molt avançat en què no tingui...
Ara estem arribant a trepitjar territori, perquè vostès sempre ho expliquen, o a mi em fa l'efecte, fa la sensació que ho expliquen, almenys en les condicions actuals, de que ningú pot perdre el carro, perquè si perd aquest carro, doncs es quedarà endarrere, I, en canvi, feia la sensació de que en les explicacions tradicionals una societat doncs, amb uns recursos naturals més o menys aprofitables i amb alguna mentalitat mercantil doncs, ja en tenia prou. No li calia innovar. I ara vostès diuen, no, una societat que no innovi, doncs malament.
Es quedarà enrere.
Malament. Sí.
Home, l'única
però això
sort...
no ha estat sempre així? Sí. Això és el que jo pregunto. No ha estat sempre així?
Bé, en certa manera sí.
Però pensem, si pensem inclús en la nostra experiència del segle XIX, etc., recordem que Espanya era un país amb unes barreres arancelàries molt fortes. Llavors, innovar dintre el país volia dir saber copiar. Saber copiar de fora. Avui en dia les barreres arancelàries les tenim en una àrea de mercat de 400 milions de persones. A dintre d'aquest mercat, copiar és assegurar-se que vas endarrerit. Només si vols competir, si vols vendre, si vols progressar, has d'innovar, major o menor.
El que es podria preguntar és si la inversió en ciència i tecnologia, per exemple, aquí, no?, augmenta, que relativament és petita comparada amb percentatges, petita comparada amb altres països europeus, augmenta el triple, per exemple, això faria augmentar el creixement econòmic. I em sembla que això no ho sabríem pas
contestar.
Dir que la resposta seria tan... tan clara, no? Que fa, però no ho sé, no sé què bueno, pensen ells.
Home, amb qui m'insala clarament...
Estem a favor de que augmenti la inversió.
Sí, jo amb això sí que sé que la resposta és clara en un sentit. No cal només invertir més, sinó, clar, cal que la inversió s'aprofiti, diguem. Mm. O sigui, la resposta és clarament que sí, que si invertim tres vegades més creixerem més, si s'aprofita bé, a mi em sembla. Això em sembla clar. Què vol dir aprofitar-la bé? Aprofitar-la bé vol dir tenir unes estructures, per exemple, doncs, que excitin la innovació i la capacitat de, no, d'inventiva de la gent i que després això es deixi transformar doncs, en productes, no, que siguin útils també, també pel, no, pel mercat i per la gent. Que si això passa així, sí que serà clarament productiu, no? O sigui, a més, l'exemple que posem sempre de vegades també a la universitat, no, o de sistemes d'investigació, doncs que hi ha una manca d'incentius en general, no? I que llavors, clar, no es tracta només de posar-hi diners a sobre, sinó que es tracta de posar-hi diners de manera que, doncs, que els grups més actius, no, i més...
Però veure,
més avançats puguin aprofundir, diguem.
No, jo tinc un dubte, que no sé si és rellevant o no, i que sempre l'he tingut, i no sé si té a veure amb el que estem parlant, i és que a vegades s'ha posat aquest binomi recerca i desenvolupament, sempre es parla d'aquest binomi com una cosa integrada, i a mi sempre m'ha sorprès perquè, i sobretot ara que anem cap a un món més globalitzat, on el coneixement està a tot arreu i a cap lloc en el mateix moment, i és que per una banda hi ha la recerca, que sembla que sigui coneixement en estat pur, que pot ser utilitzat per qualsevol individu, institució, govern, i després hi ha el desenvolupament, que aquí sí que suposo jo que hi han d'intervenir altres factors de tipus més local, no? Aleshores, el meu dubte és, són tan integrats? A mi em sembla que sí, però no sé per què. O sigui, per què la recerca en un país determinat ha d'influir directament en el desenvolupament d'aquell país?
Doncs un mecanisme, n'hi ha molts, però un mecanisme és que la recerca va lligada a la disponibilitat de gent preparada i de la disponibilitat de gent que està a la punta, a la frontera del que és la investigació. És la mena de gent que, per exemple, quan una companyia farmacèutica es plantegi crear empreses o laboratoris en llocs d'Europa, és el primer que miren, la disponibilitat de capital humà...
Capital humà d'excel·lència.
Exactament, i de coneixements aprofundits. És literalment el primer que miren. El segon és els transports, el clima, etc. Però o hi ha la gent o ja passen d'aquella localització.
Si puc donar un exemple concret, és que ara un viatge recent que he fet a Israel, doncs vaig visitar l'Universitat de Haifa, que per cert està en un lloc molt maco, que no l'havia vist, a la de la muntanya, allà em van ensenyar, tot orgullosos, no, doncs un edifici enorme, no? I em van dir, aquí estarà IBM, el centre més important d'IBM d'investigació. Clar. I allò semblava important només veient l'edifici, diguem. I per què el posen allà, no? Doncs el posen allà doncs perquè tenen una base científica molt bona. Una base científica molt bona, a part, una mica en part és per sort, diguem, degut a la immigració de gent qualificada de la Unió Soviètica, no? Això és una mica en part per això, però en part també és per esforç, no? També això, doncs, també em vaig donar compte, doncs, que...
No és per sort, doctor Vives. Mm-hmm. Israel va fer una captació...
Exacte,
decidida.
Correcte.
De 600.000 científics procedents d'Europa de l'Est.
Sí, però per sort que volguessin sortir de la Unió Soviètica. Mm. O sigui, per sort per Israel. No. O sigui, encara que hi ha l'atracció i la...
Però després diríem es van col·locar al mercat, no?
Exacte,
i alguns hi van optar i d'altres no.
Però, per exemple, Israel, això em sembla que ho van tenir clar també fa bastant temps, l'any 68 és el que ja van crear aquesta figura del chief scientist, no? O sigui, el científic major. De fet, ja volia dir que tenien una posada, no, a la banya.
Ara pot passar al revés, també, no? Que es faci un esforç en recerca i en formació de gent que fa recerca i després la gent se'n vagi, diguem. Sí. Això no, passa. No diré que això passa aquí, perquè no em vull ficar en aquest terreny, perquè passa una mica solament, però passa a l'Índia molt, per exemple, no? Sí, a l'Índia, que és un país relativament pobre, però hi ha un sector científic important
notable,
i emigren moltíssim. Emigren fent el doctorat, postdoctorals i postprofessors i tots i se'n van, no? Informàtics, per exemple.
Sí, en plan optimista es pot pensar que amb algunes de les noves tecnologies algun sector es pot quedar allà, diguem, no? Perquè poden treballar a distància.
Bé, deixeu-me tirar enrere, perquè a mi fa la pena que el concepte de en l'economia actual doncs ja no es pot prescindir de la recerca, del lideratge, com a mínim de sèrie, en algun punt, en el lideratge de la recerca i de la tecnologia. Però aquella cosa que jo deia que els agrada tant als americans, d'establir el gap, l'escletxa que tenen col·locada respecte als competidors. Si són tan virgues, és que hi ha veritables escletxes pels competidors? Hi són o no hi són? És a dir, això que tot just ara comentàvem d'Israel i d'altres llocs, no? Que pretenem, doncs, col·locar-nos en territoris per tal de trepitjar la frontera de la innovació. Això és possible o no és possible? En economies, diríem, de vas més petit.
En què els hem guanyat?
Un dels principis més simples d'economia és que hi ha una cosa que se'n diu l'avantatge comparativa. Sempre hi ha avantatges comparatives en alguna cosa.
Encara que no sigui absolutament
en res, sempre hi haurà coses que podem desenvolupar des d'aquí, que podem treballar des d'aquí, que surten més a compte fer des d'aquí que no fer des dels Estats Units, que, per tant, els americans o els anglesos o etcètera, tard o d'hora, trobaran convenient desenvolupar des d'aquí. Una de les coses és, em sap greu dir-ho, les compensacions salarials dels nostres científics. Hi ha molts científics, afortunadament, d'aquí, que no se n'aniran, a pesar de que el seu valor de mercat als Estats Units fos 3 vegades més gran. I per tant, són una font molt valuosa del que podem fer aquí en termes d'avantatge comparativa.
Està advocant amb una política de ajudar les famílies, no? Diguem, perquè es vulguin quedar.
No. Home, hi ha guanys marginals, múltiples,
sí, hem quedat que no parlaríem de política.
Exacte, i d'això no n'hem de parlar.
Jo ho deia,
però els exemples són abundantíssims, ho deia simplement perquè sortís, no? Perquè, coi, en països de magnitud similar, no? Dinamarca, doncs, té contribucions punteres en indústria farmacèutica, bioalimentària, Finlàndia. És de coneixement general, no?
En
electrònica, telecomunicacions, Holanda, no? Vull dir que és així, em fa l'efecte a mi.
Són diferents, L'exemple de Finlàndia és espectacular, però el 65% de la seva capitalització bursàtil és una sola empresa. I a Finlàndia estan preocupats amb el tema de la diversificació. O sigui, cada país és una mica diferent.
Escletxes n'hi ha.
I aquestes escletxes... Intentin allò, fer previsions d'escletxes. Per aquí.
Per exemple, unes escletxes que... Ara torno al cas d'Israel, perquè és el que em van explicar. Israel està anant molt bé en termes de les petites companyies, aquestes start-ups, que comencen, no? Diguem, una companyia comença amb alguna cosa petita, però que després, sobretot relacionada amb internet, que acaba tenint un èxit espectacular. Llavors, després, com ells mateixos diuen, ells diuen, sí, nosaltres, aquí hi ha bastanta gent amb empenta i idees i que tiren les coses endavant, ara, després, no som molt organitzats. Després, una vegada està fet, després no acabem de ser molt organitzats i llavors ho acaba fent una empresa més gran, això s'acaba venint amb una empresa més gran que és molt organitzada i fa la comercialització molt ben feta, etc. No? Sí. Doncs aquests, per exemple, sembla que s'han especialitzat una mica, doncs, en començar coses...
Sí, això es nota de seguida, que són una mica garbuix.
Exacte. I després vendre-les. Bueno, ara això és una mica vac, no? Perquè, sí. Però vol dir que hi ha bastanta capacitat així emprenedora que després, doncs, té aquesta sortida, no?
Viver d'idees.
Home, n'han generat diversos, i fantàstics, absolutament fantàstics. Coses que aquí no han acabat de quallar, en absolut. I al voltant d'universitats.
Sí, més enllà d'idees, i l'habilitat de desenvolupar-les en forma de start-ups, de capital risc i de capitalització i a bursàtil, almenys al Nasdaq, que tenen quasi 40 empreses.
No, tenen.
A Israel.
No, i algunes espectaculars, algunes espectaculars. S'ha de dir que també algunes d'aquestes d'electròniques tenen a veure amb qüestions de seguretat.
Yeah.
És a dir, qüestions de seguretat que... I, de fet, em sembla que quan una agència estatal va treure molts enginyers a fora, diguem, doncs això va provocar una gran...
Què vol dir treure a fora?
Bueno, que van cancel·lar algun programa, diguem, no? Doncs això, bueno, va anar molt bé, diguem, per aquestes iniciatives.
Permetran que faci un anunci per la meva professió? Em sembla claríssim que una de les escletxes que tenim és la investigació econòmica.
Claro, no.
Tot el que vull dir.
Li agraeixo moltíssim, perquè, a més, aquesta ja me l'havia reservada pel final. Ja ha sortit, no? Ja ha sortit. Li posaré un exemple.